Fe Historia. L'any 1934, a Londres, hi va néixer una nena que des d'un bon començament semblava que tenia el destí marcat. Quan tenia un any, el seu pare li va regalar un mico de peluix i la nena de seguida se'n va enamorar. Li va posar de nom Jubilee i anava amb ella a tot arreu.
No us penseu pas que era un peluix petit, no. Era quasi més gran que la nena. I, és clar, els amics dels pares se sorprenien quan veien la nena amb aquell mico pelut.
Però si és més gran que ella! Mira quina fila que fa, pobreta!
Escolta, no seria millor que jugués amb nines, com les altres nenes?
Però la seva mare ho tenia clar.
Què hi ha de dolent amb en Jubilee? És el seu peluix preferit i se l'estima molt. Si a ella la fa feliç, a nosaltres també.
Doncs aquella nena que, gràcies a aquell peluix, va estimar els animals tota la seva vida, es va convertir, amb els anys, en la més experta en ximpanzés a tot el món. I també en la seva millor amiga. Aquella nena va fer història. El seu nom? Jane Goodall.
A la Jane li agradaven molt els animals. Imagineu què contenta que es va posar quan amb els seus pares van a passar unes vacances en una granja al camp. La Jane tenia 4 anys i cada dia anava als galliners per ajudar a recollir els ous de les gallines. Però hi havia una cosa que no entenia i que li va despertar una curiositat immensa. Com pot ser que els ous surtin de les gallines si les gallines no tenen cap forat prou gran perquè n'hi passi un?
La Jane podia preguntar-ho als grangers o als pares, però no. Ho va voler descobrir ella. Va veure que una gallina entrava al galliner i la va seguir. La pobra gallina, que no s'ho esperava, i en veure una nena que la perseguia, es va espantar molt i va fugir corrents. Quina decepció! Però la petita Jane tenia massa curiositat per rendir-se i, pensant, va tenir una gran idea. Podia entrar en un galliner buit, posar-se en un raconet i esperar ben quieta i en silenci fins que hi entrés una gallina. I així ho va fer.
4 hores va esperar, amagada dins d'aquell galliner, fins que, per fi, va entrar una gallina disposada a pondre un ou. Quina emoció més gran! Amb els seus propis ulls va poder veure com s'ho feien les gallines per pondre'ls. Quin descobriment que havia fet!
La mare de la Jane, preocupada per la desaparició de la seva filla, fins i tot havia trucat a la policia. Feia 4 hores que l'estaven buscant per tot arreu i no la trobaven. Quan per fi va veure que la petita Jane s'apropava a la casa corrent tota excitada, sabeu què va fer? Enfadar-se molt? Renyar-la i castigar-la? Doncs no. Va seure's amb ella i va escoltar la meravellosa història del seu descobriment.
Mare, mare, ja sé com ho fan les gallines per pondre ous.
Ah, sí?
Sí, i ho he descobert jo sola. Ho he vist tot dins el galliner. Ha estat una passada. Vols que t'ho expliqui?
I tant, seiem aquí i explica'm tot el que has esbrinat.
La gallina s'ha quedat molt quieta, estava molt inflada. I a poc les plomes del cul s'han començat a obrir i d'un foradet que cada cop s'anava fent més gran he vist com sortia l'ou.
La petita Jane creixia i cada cop li apassionava més descobrir coses sobre els animals. La seva mare, que ho sabia, li portava llibres que parlessin de tot tipus d'animals perquè pensava que d'aquesta manera la menuda aprendria a llegir més ràpid. I així va ser. La Jane devorava llibres com La història del doctor Dolittle o El llibre de la selva. Li encantava aprendre coses dels llibres, però sobretot de l'experiència.
Mira, mare, m'he comprat aquest llibre, Tarzan dels simis, i m'encanta. I saps què?
Què?
Que el llibre, el Tarzan i la Jane s'enamoren. I em penso que el Tarzan s'ha equivocat de Jane.
La Jane es va anar fent gran sempre acompanyada del mateix somni. Estudiar els animals, però no des dels llibres, no. Volia fer-ho observant-los directament, tenint-los a prop. I quin era el millor lloc per fer-ho? En quin lloc trobaries centenars d'espècies d'animals en llibertat? A Àfrica. Quan comentava la gent que volia marxar a Àfrica per estudiar els animals, rebia respostes com ara...
A Àfrica vols anar? Però que t'has tornat boja. Però si no duraries ni 2 dies, deixa't estar, Jane, que això no són coses de dones. Àfrica, diu.
Però a qui realment s'escoltava era la seva mare, que li deia una cosa totalment diferent.
Jane, filla, lluita sempre pel que realment vulguis. No et serà fàcil, t'hi hauràs d'esforçar molt, moltíssim, però no et rendeixis mai.
Així doncs, la Jane s'ho va proposar. Viatjaria a Àfrica costés el que costés.
A casa seva no tenien prou diners per pagar a la Jane un bitllet cap a Àfrica i per això va buscar feina, del que fos, per poder estalviar i fer realitat el seu somni. Va trobar feina de cambrera i va estar treballant força temps. I quan la Jane tenia 23 anys, va rebre la millor notícia que podia esperar. Una amiga seva, que feia temps que no veia, la convidava a passar les vacances on vivia. I sabeu on vivia aquella amiga? A Kènia, Àfrica.
La Jane es va emocionar molt. Va comptar els diners que havia estalviat fent de cambrera i va veure que podia comprar el bitllet de vaixell cap a Àfrica.
Mare, me'n vaig a Àfrica. Com me n'alegro, filla meva. Ho has aconseguit. Que tinguis un bon viatge i, sobretot, recorda sempre el que et vaig dir fa uns anys. No et rendeixis mai.
Gràcies, mare. Gràcies per fer-me sempre a costat.
Quan ja feia unes setmanes que era a Kènia a casa de la seva amiga, la Jane va saber que molt a prop hi havia un investigador que feia expedicions científiques buscant restes fòssils d'homínids per estudiar l'evolució humana, el doctor Louis Leakey. I sense pensar-s'ho dues vegades, se li va presentar.
Doctor Leakey, hola, em dic Jane. Sóc de Londres i voldria anar d'expedició amb vostè.
Una jove aventurera, oi? Em sap greu, però em penso que em faries més nosa que servei. A més, si no has sortit mai de Londres, no deus saber quasi res i ara mateix no puc perdre temps fent-te de mestre.
En aquell moment, dins del cap de la Jane van ressonar les paraules de la seva mare.
No et rendeixis mai.
I la Jane li va començar a explicar al doctor Leakey tot el que sabia dels animals, tot el que havia après llegint els llibres i tot el que ella mateixa havia pogut observar. I el doctor Leakey va quedar totalment fascinat de la quantitat de coneixements que tenia aquella joveneta.
Vaja, vaja, ets una capsa de sorpreses, tu. T'he jutjat malament, et demano disculpes. Si tant ho desitges, pots venir amb mi.
De debò? Em fa molt feliç.
Et sembla bé si em fas de secretària i m'ajudes amb les anotacions de cada descobriment que aconsegueixi fer? M'anirà molt bé tenir al costat una persona tan observadora com tu.
I tant! Moltíssimes gràcies!
Com has dit que et deies?
Jane! Jane Goodall!
I així, la Jane i el doctor Leakey van començar a treballar junts movent-se per molts llocs d'Àfrica, caminant de dia i dormint en tendes de campanya a les nits. Van treballar plegats 3 anys, fins que va arribar un dia que ho canviaria tot.
Jane, per seguir fent la meva recerca en l'evolució humana, m'aniria molt bé tenir estudis sobre el comportament dels ximpanzés en llibertat.
Vol que cerqui quins estudis s'han fet?
No se n'han fet mai. Vols fer-los tu?
De debò?
Sí, és clar. Així jo segueixo amb les meves coses per aquí. Hauries d'anar a Gombe, Tanzània.
I tant si hi aniré.
La Jane no ho va dubtar a acceptar la proposta. Estava emocionadíssima. Mai ningú havia estudiat els ximpanzés salvatges d'aquella zona. Ella seria la primera. Però hi havia un problema. Les autoritats britàniques no permetien a la Jane viure a Tanzània sola, pel seu compte. La pobra Jane es va posar trista i li va explicar el problema a la seva mare. I sabeu què va passar? Que la mare de la Jane es va oferir voluntària per acompanyar-la. Quina alegria! Les autoritats britàniques ho van acceptar. A l'equip s'hi va sumar un cuiner i au, cap a Tanzània! Cada dia es llevava ben d'hora, abans que sortís el sol. S'endinsava a la selva i buscava els ximpanzés. Un cop els trobava, els havia d'estudiar de lluny, amb prismàtics, perquè cada cop que s'hi apropava, els ximpanzés fugien corrent.
Hi havia un ximpanzé que tenia una mica de barba grisa i la Jane va decidir seguir-lo. Aquella barba ajudava la Jane a reconèixer-lo de seguida entre els altres. li va posar David Graybird de nom. David, barba grisa. I va estar tot un any seguint-lo. I va arribar un dia en què va posar-se-li just al davant i va parar la mà i en David li va mirar la mà i llavors va passar una cosa màgica. Li va tocar els dits. Era el primer cop que es tocaven i la Jane va aprendre més endavant que tocar-se les mans entre els ximpancers és una manera de saludar-se entre amics. Des d'aquell dia, els ximpancers van deixar que la Jane s'apropés i entrés al seu grup.
A mesura que els coneixia, els posava nom i va decidir que cada família de ximpancers els coneixeria per una lletra i que els membres d'aquella família tindrien el nom amb aquella inicial.
D'aquesta manera em serà més fàcil recordar quina família pertany cada ximpancer. Vosaltres sereu la família F. Per tant, vosaltres us direu Flo, Fifi, Flynn, Frodo i Freud.
I estudiant els ximpancers, la Jane va fer un descobriment revolucionari. Va observar que els ximpancers agafaven una branqueta, en treien les fulles i les branquetes laterals, posaven la branqueta dins d'un niu de tèrmits i quan treien la branqueta es menjaven els tèrmits que hi havia.
Els ximpancers estaven creant eines. Això, fins aleshores, era impensable. Fins llavors no s'havia trobat mai cap animal que usés eines i encara menys que sabés fabricar-ne. De fet, pensava que era una característica exclusiva dels éssers humans.
Quan la Jane va portar els seus descobriments a la comunitat científica d'Anglaterra, no se la van creure.
Això és impossible, senyoreta. S'ho està inventant.
No m'ho estic inventant.
Mireu, esteu malgastant els diners que li donem per fer expedicions. Doncs s'ha acabat. Si voleu seguir investigant, busqueu-vos la vida.
I això van fer. El doctor Leakey va contactar amb la National Geographic, una organització que té com a objectiu avançar cap al coneixement de la geografia i el món, i ells van subvencionar les expedicions i fins i tot hi van enviar un fotògraf que també feia vídeos. Els científics, ni amb aquestes proves, no es van creure la Jane.
No insisteixi, senyoreta. Tot el que ens explica dels ximpancers és rotundament impossible.
Però si fins i tot tenim vídeos i fotos que ho demostren.
Segur que són muntatges molt ben preparats. Senyoreta Goodall, els animals són coses. No poden tenir trets humans com ara intel·ligència o emocions.
Doncs tenen emocions.
Senyoreta Goodall, calli. El que diu és insultant. No volem escoltar-la més.
Què va fer la Jane? Rendir-se? No, mai! Va seguir estudiant els ximpancers, convivint amb ells. En va aprendre moltes coses. Va arribar a comunicar-s'hi tot, però passaven els anys i el doctor Leakey, que estava a punt de jubilar-se, un dia li va dir...
Jane, has de tornar a Anglaterra. T'he apuntat a la Universitat de Cambridge.
Per què, doctor?
Perquè jo aviat em retiraré. I per demanar diners per poder fer expedicions, cal una titulació universitària. Jo la tinc, però tu no. La necessitaràs per seguir estudiant els ximpancers.
I així va ser com la Jane va anar a estudiar a Cambridge. Va estudiar etologia, la ciència que estudia el comportament dels animals, i quan va explicar a classe tot el que havia descobert dels ximpancers, li van dir que ho havia fet tot malament a Àfrica, que no havia fet res que fos científic. Els professors van ser molt durs amb ella, especialment el professor i etòleg Robert Hind, una eminència en l'estudi del comportament animal.
Jane, el comportament humà és exclusiu de l'ésser humà. Els simis no poden tenir emocions. Per més coses que hagis après a Àfrica, no tenen cap base científica. Ho has fet tot malament i, per tant, no et puc creure.
Doncs vingui a Àfrica i veurà com tot el que dic és veritat.
El professor Hind compartia una característica amb la Jane. També era molt curiós, així que la va acompanyar a Àfrica. I sabeu què va passar? Que el professor Hind es va endur la sorpresa més gran de la seva vida. Tot el que havia dit la Jane era cert. I com que era cert, desmuntava centenars de teories científiques sobre l'evolució humana. La Jane havia fet un descobriment que canviaria la ciència per sempre més. Només calia convèncer la comunitat científica.
Veu, professor Hind? Aquell ximpancer està trist.
Jane, no pots dir que està trist. No és un llenguatge científic. Has de dir que mostra una actitud similar a la que mostraria una persona humana quan sent tristor.
Em penso que els científics useu més paraules de les que toquen per sentir-vos importants.
Potser sí, però fes-me cas. Amb aquest llenguatge et creuran.
Moltes gràcies, professor.
I així va ser com, amb l'ajuda del professor Hind, la Jane va tornar a presentar els seus estudis i descobriments a la comunitat científica, que, en no poder rebatre-li res, llavors sí que se la van creure.
Avui dia, Jane Goodall, que té 87 anys, està considerada una de les dones científiques amb més impacte del segle XX. Ha fundat l'Institut Jane Goodall amb projectes a molts països d'Àfrica. Ha aconseguit salvar centenars de ximpanzés orfes confiscats als caçadors furtius i els ha cuidat i protegit. I encara avui segueix publicant estudis i fent xerrades arreu del món. Xerrades sobre ximpanzés, sí, però sobretot xerrades per fer-nos reflexionar sobre nosaltres mateixos, per promoure un estil de vida més sostenible amb el planeta i per construir una societat més justa.
Aquella nena que de petita anava amb en Jubilee a tot arreu ha aconseguit fer realitat els seus somnis. I diu que ho ha aconseguit perquè no ha oblidat mai aquella frase que li va dir la seva mare.
Sigues curiosa, comet errors, però no et rendeixis mai.
Si vols conèixer més sobre Jane Goodall, entra a petitsapiens.cat.
Endinsa't en la seva història amb els jocs interactius que trobaràs al web. Un podcast de Petit Sapiens.
Insubstituïble, insubstituïble. A l'escola aprèn el que és millor. Un bon got de llet, sí que sí, senyor. Pel teu creixement no hi ha res tan bo.
A l'escola, llet natural, insubstituïble. Programa de consum de llet a les escoles de la Unió Europea.